Hola, som aquí al programa del Xalem Llegint d'aquest mes de juny, de Roser, la Núria, el Solde, el cotxe al carrer, els nens que cridaran i sense aire condicionat.
Pluja. Acabava de donar el darrer retoc a la cambra, anar fins a la porta i mirar quin efecte feia. Havia rentat les cortines del finestral a la nit i les havia planxades al matí. Feien bonic amb midonades. Eren de color crema amb pics verds, partides en dues i guarnides amb un volant. Una llaçada verda les retenia a banda i banda. Sota els vidres hi havia el divan amb les dues butaques de vellut gris. A la tauleta, un gerro blau de porcellana amb roses. L'armari bretó, immens, acabat d'encerar, brillava. Enfront, l'escriptori amb els llibres ben arrenglerats, amb el tinter net i el secant rosa bombó sense una taca de tinta. Tot havia estat escrupolosament rascat, desempolsegat, fet nou. Damunt la caixa de núvia, a la dreta de la porta, una ampolla de cristall plena de conyac i dues copes lluïen. A la cuina, minúscula i esclatant de blancor, una plata de pastissos escampava perfum i dintre la nevera hi havia 6 gelats, 3 de crema i 3 de maduixa. Tot estava en ordre. Marta es dirigí cap al dormitori, que amb una petita cambra de bany completava el seu pis. Quin vestit es posaria? I si es posés una bata? La blava, amb el cos i les butxaques brodades de flors blanques i la faldilla princesa. Es trobava tan bonica quan duia aquella bata, tan temptadora que pensar: si passa alguna cosa, en tindrà la culpa la bata. Després tenia la brusa de tul i de puntes que encara no havia estrenat. Es decidí per un vestit marró, camiser, amb un cinturó ample d'antílop cobert de claus daurats. Es rentà la cara i els braços, es pentinà curosament, però no es maquillà. Escollí les mitges més transparents i unes sabates d'antílop. Perfum. Un darrer cop d'ull al mirall per damunt l'espatlla i tornà a la cambra amb les grans cortines. S'assegué. Era d'hora, les 3 tot just. Com que estava cansada d'haver-se barallat amb la pols tot el matí, aprofitaria l'estona per reposar, car ell no vindria fins a les 4. Era la primera vegada que Albert venia a casa seva i estava nerviosa. S'aixecà i anà fins a l'escriptori a triar un llibre per deixar sobre la tauleta. Quin? Potser Shakespeare? Bella guerrera, diu Otelo a Desdèmona per saludar-la a Xipre. Bella guerrera. Cap compliment de soldat per la seva dona no pot ser més patèticament pur. Com quan Antoni en morí diu Egipte a Cleopatra i dona amb aquest mot la mesura de tota la grandesa d'una reina. Potser Albert, en veure a l'abast de la mà un llibre massa solemne, pensaria: és un esnob. En el fons se li feia, però renunciar i sense pensar-s'hi més agafar Du côté de Sessuan i el posà al costat de les roses. Tornà a seure's. Amb el cap sobre el respatller de la butaca, se sentí sola, molt sola i buida, com si la il·lusió amb què esperava Albert s'hagués fos i res no la pogués substituir.
Econòmicament no tenia problemes. Una petita renda del cantó matern li assegurava un mínim suficient per viure. El seu treball de secretària en una casa d'exportacions on era ben considerada li permetia el benestar i una mica de luxe. Tenia dues o tres amigues que l'estimaven i amb les quals podia comptar. Bons i desinteressats amics. Per què el cor ferotjament exigia encara més? Havia estimat ja, amb tota la fúria de la primera joventut. Avui ho considerava un error i es deia: cada amor que passa acumula una amarguesa i pot d'un fill. A 20 anys, una intervenció quirúrgica feta a temps li salvà la vida i li deixà una gran por. S'aixecà. No podia estar inactiva. Posava les roses, la més vella, de cara a la finestra. A fora plovia. El dia ja sabia el sat gris. Queia una pluja menuda, tenaç, una pluja d'aquelles que només serveixen per fer fang. Estic enamorada, es preguntà tot anant cap a la cuina. No pogué resistir la temptació de menjar un pastís. Sobre els fogons la cafetera encara era calenta. S'abocà una tassa de cafè i tirà una aspirina. Per a veure-se-la, s'assegué sobre la taula. Al Albert li agradava, esclar. Jove, dinàmic i reposat alhora, simple, un excel·lent company. No feia molt que es coneixien i molt sovint ja el sentia imprescindible. Però l'amor, complex, vastíssim, podia concretar-se en un noi simpàtic. L'amor de debò havia passat. Estimada meva, única, el meu reialme. Un volcà de mots i de sentiments. Després, gust de cendra. Havia mort lluny i ell havia rebut la seva darrera lletra quan potser ni el cadàver ja no existia. Aquella darrera lletra l'havia emmetzinada. Era un crit d'enyor esguinzador. Només un desig, tornar. Fou una època maleïda. I ara Albert. Un gran repòs. Sí, però res més al voltant i a dins d'això. Un dia li diria per casar-se i llogarien un pis gran. Si fos fidel exigiria, seria sever, seriós, es faria vell en pausa. Si no ho fos, seria condescendent, comprensiu, patiria del cor i es tancaria en un món del qual ella en seria exclosa. Baixar de la taula, passejar amunt i avall de la cuina amb la tassa de cafè als dits i un altre pastís. Em durà un pom de flors o una capsa de bombons, parlarem del temps, de política, em dirà el seu concepte de la vida i tots dos pensarem en altres coses. Abans d'anar-se'n, dirà que està molt enamorat i demanarà un petó que jo li cediré de gust. O bé entrarà decidit i una mica dramàtic em dirà: no puc viure més sense tu. M'agafarà fort pels braços, sents? No puc, m'és impossible de viure sense tu. Et vull cada dia, cada nit, poder-te tenir nits senceres. Tindrà la mirada febrosa, m'abraçarà amb desespera, em besarà amb avidesa, les galtes, el coll, els llavis. Intentarà de desfer-me el vestit, d'encomanar-me la seva passió. Sí, tinc el pit prou bonic i potser no em seria sobrera una mica d'admiració. Sí, potser em plauria massa, però no vull. No, no són escrúpols. Tinc les meves teories sobre moltes coses i un cert sentit de la vida. Però tornar al dormitori, al bany. Tragué un cabell del lavabo, posava l'ampolla de la colònia, passava un drap pel mirall, entelat i es mirà. Per què et compliques la vida? Et sents sola? Si després ella et deixa, et sentiràs més sola encara. M'estan fent el vestit que m'agrada més de tots. M'estan arranjant un anell antic de la meva mare. Serà un anell sumptuós, potser massa i tot per una noia. Tinc 10 parells de guants i una col·lecció de roba interior exquisida. Aquest any he augmentat el meu capital considerablement. Que no tinc besos. Ben sovint els besos han de pagar-se tan cars.
Tocaren 3:45. Li vingueren ganes de fugir, per evitar un perill que no sabem ben bé quin. Havia estat una lleugeresa dir-li que vingués. Ho havia dit sense donar-hi una importància exagerada. I ell li hauria venit ple d'il·lusions, que no se sentia amb cor de compartir. Resoludament es posa el feltre, l'impermeable, tancar la porta. Tot just era el replà i ja sentir l'olor de la pluja. Baixar les escales com un llampec. El carrer era desert. A un costat hi havia un rengle de cases altes només d'un pis. A l'altre, el jardí d'una torre. Quan els arbres que vorejaven la tanca no tenien fulles, des de la seva finestra es veia un camp de tennis i una piscina. A la primavera, el perfum de les acàcies i de les mareselves, florides, feia rodar el cap. Quan sortia del despatx, a la tarda, li trigava d'arribar al seu carrer per poder sentir aquell perfum que la nit entrava pel balcó fins al llit i l'embriagava. Plovia dolçament, tot era brillant. L'asfalt de la vorera, l'empedrat, l'herba que naixia a les escletxes. Les parets regalimaven d'aigua i queien gotes dels ràfecs. El cel semblava de plom i tot era immergit dintre una claror lletosa, com si els carrers i les cases rebessin la llum d'un cel obert. Quan començà a caminar, es preguntà on aniria. D'on li venia aquesta necessitat de fugir que l'empenyia carrers enllà? A l'ampit d'una finestra, lligat amb un cordill al coll, hi havia un gat petit. Cada vegada que una gota d'aigua li queia al nas, alçava el cap. A dintre se sentien crits de criatures. Caminava amb les mans a les butxaques, el capell enfonsat. Els carrers eren deserts. L'aire semblava immòbil. Al cap d'una estona creuà una dona que duia pots de llet. Dringaven els uns contra els altres. Passà davant d'una escola. De la classe de pàrvuls venien cants. Com més avançava cap al centre de la ciutat, més els carrers s'anaven poblant. Gent atrafegada amb els paraigües oberts. Tots amb els seus neguits i les seves il·lusions. Els aparadors de les botigues eren plens i alguns ja estaven il·luminats. Una droguer havia cobert la parada de fruita del carrer amb una lona. Entrà en un cafè. Els homes jugaven a billar i a cartes. Uns quants devien enllestir negocis entre xixiuets i discussions. El cambrer se li apropà. Cafè. La cafetera s'acaba d'espatllar. Una tisana. I plovia. Passaven autos enxerolats per la pluja, un tramvia trontolladís, un carro amb el carreter abaltit cobert amb un sac xop d'aigua. La gent entrava al cinema d'enfront. Dintre el cafè, un noiet una mica absent collia a poc puntes de cigarreta. Un venedor de bitllets li oferí la sort. Va refusar amb un gest cansat. I s'hi anava al cinema. Però ja havia vist la pel·lícula. Després havia somiat aquell ventall de plomes verdes d'Isabel d'Anglaterra. Reveia l'ombra d'Isabel baixant l'escala, aquell mirall amb una reina dins. Oblidar el film. La pluja li dugué a la memòria els versos de Valéry i es preguntà per què eren famosos. Si eren els versos que havien fet famós Valéry o si era Valéry que havia fet famosos els versos. Començar a enervar-se, pagar i sortir.
La pluja continuava. Plovia des de la matinada, sense rauxes, amb calma, sense parar. Caminava sota uns arbres. Les copes frondoses s'ajuntaven i feien un túnel verdós, aquàtic. Passava davant d'una església. Tocaven les quatre. Només eren les quatre. Cada batallada se li clavava el cor. Era absurd això que estava fent, incongruent. Hauria d'agafar un taxi i donar la seva adreça. Però no feu res. Alguna cosa més forta que ella mateixa la retenia. Havia de pensar que aquell noi l'estimava. Els ulls no mentien, ni l'emoció de la veu. Però ella tenia un passat. Un dia o altre hauria de confessar que havia fet una bogeria, dues bogeries, la d'haver estimat i la d'haver impedit el naixement del fill. Ara tindria 4 anys i no estaria sola. Però no era per això que havia sortit de casa. Doncs per què? Es pregunta irritada. Per què aquesta por d'un nou amor? Per què aquest egoisme de persona cansada i vella? Caminava de pressa, sota els arbres espessos. Sentia els seus passos, el seu respir, els batecs dels polsos a banda i banda del front. Caminava rítmicament, vella guerrera. En el passeig hi havia un banc a cada 100 metres. Li vingueren ganes de seure's, de saborir amb calma la claror submarina i la remor de la pluja a les fulles dels arbres. Una mena de pudor la retingué. Una frase despresa no sabia d'on flotava feia estona en el seu esperit. I fou en una nit així que la reina Dido cridà des de Cartago el fugitiu Enees i l'ombra del lleó l'esperugui. No era ben bé això, no. I fou en una nit així que la reina Dido amb una branca de salze. Ara era Dido qui fugia. Rigué i murmurà: idiota! Demà, asseguda davant la màquina, escriuria: distingit senyor, la tramesa de sardines a l'oli que li havia d'haver estat feta a mig setembre s'haurà de retardar per causes alienes a la nostra... Ja devia haver pujat l'escala i devia trucar a la porta amb les flors a la mà. Es devia estirar l'americana amb un gest inconscient i ràpid. Respirava profundament perquè havia pujat de pressa. Res. Buit i silenci. Tornava a trucar. S'impacientava. Tornava a trucar, amb nervis. Altre cop silenci. Però encara amb una darrera esperança tornaria a trucar. Fins que decebut es posaria el barret i baixaria l'escala. I ella caminava. Mai no havia passat per tants de carrers en una tarda. Tenia els peus gelats i el front bullent. Caminar hores. Quan tocaran les 7, retuda, arribar al seu carrer. El carrer no deia res, ni si ell havia arribat feliç, ni si se n'havien tornat tristíssim. L'ombra del fanal es trencava sobre la paret i un aparell de ràdio escampava a les urnes. A les onades i un aparell de ràdio escampava les onades d'un vals. A contrallum es veien les ratlles fines de la pluja. El cel era opac. Segurament plouria tota la nit, encara i encara. Pujar l'escala tentinejant, com un noctàmbul en tornar d'una orgia. L'escala no deia res tampoc, com el carrer.
Entrar al pis. Li vinguia una alenada de perfum. N'havia posat a les butaques, els llaços verds de les cortines, quan havia acabat de netejar. Era el perfum que a ell li agradava i era per ell que l'havia posat. Tancar la porta i llançar el barret amb un gest las. Deixar l'impermeable a la cuina. Tenia mal de cap. La llengua blanca com un llençol. Les cames trencades. Tot estava igual. Les flors, els llibres, les obepines dintre del llibre de Proust devien ser més boniques que mai. Qui podria endevinar tot el que havia passat aquella tarda? És a dir, tot el que no havia passat. Tot allò que s'havia submergit irremeiablement quan ja era gairebé a flor de realitat. Amb prou feines ella, ni ella. Ella no sabia res. Ni per què havia marxat, ni si ell havia vingut. Allò que ignoro no ho puc pensar. Per a mi no existeix la Xina. Existeix tot d'una quan hi penso, quan dic cirerer florit, dragó de foc, Xina o Japó. El gran lama del Tíbet és mort quan jo penso que es va morir. L'home que esperava aquesta tarda ha existit perquè el vaig conèixer i jo per a ell he existit perquè li vaig agradar. Quins mal de caps. Entrar al seu dormitori. No soparia. Només tenia ganes de dormir. Començar a despullar-se. Oui, c'est pour moi. Pour moi que je fleuris déserte. Ara tindria besos a les espatlles. En tindria els braços, els llavis. Podria guardar-los perquè li fessin companyia a la nit. Podria deixar-lo sota el coixí, i potser en sortirien mentre dormiria, per tornar precisos els braços, les espatlles. Es posa la camisa de dormir més bonica, la més etèria, la més nubial. El perfum la marejava. Apagar el llum i obrir el balcó. La claror del fanal entrava a la cambra. La pluja, monòtona, queia acarnissadament. La nit feia una olor humida. Seria freda. Descalça, anar a buscar l'ampolla de conyac. Tremolava. L'ampolla li enfresquia els dits. M'emborratxaré, pensar. Vella guerrera. I una darrere l'altra es begué tres copes plenes a vessar de conyac.
I fins aquí el Xalem Llegint d'aquest mes de juny. Hem fet una passejada amb la Marta pel carrer, igual que aquí amb la finestra oberta, vull dir que ja ens ha anat bé la cosa. El conte era Pluja, del recull de, d'un recull de contes de Mercè Rodoreda, de, que es diu Semblava de seda i altres contes, i la música era de Frederic Montbrou. Esperem que us hagi agradat, que escolteu tranquil·lament el programa i fins al mes que ve.